minuts i arribem al punt de 3 quarts i l'Àlex Puig que ens torna a parlar d'emprenedoria. Hem fet una parada, avui ho comptàvem, de pràcticament 6 setmanes entre festes i tot el que és el període de Nadal i tot això, però escolta, ens hi hem de tornar a posar, eh?
És que això de Nadal és com molt positiu i jo, com que sempre us porto la contrària, heu pensat, no, esperit nadalenc durant una mica de descans, una mica de bon rotllo.
Que les festes sempre han caigut en dimarts, aquest any.
Sí, és veritat, sí. És veritat.
Doncs vinga, va, avui ho dèiem en el sumari general del programa. Una gran part de les empreses autònoms, dels emprenedors, que no deixen de ser autònoms de tota la vida, no? Uh-huh. Són empreses que funcionen per elles mateixes, ho hem explicat sempre, tenen els seus propis engranatges i ofereixen productes. Moltes vegades serveixen productes a les institucions públiques i productes que surten a concurs.
Sí.
Vale? Avui parlem una mica de com presentar-se a un concurs, quines són les plomes que pots perdre, quines són les que has de perdre i quines una mica són les que has de salvaguardar. I ho fem això una mica, de veritat t'ho dic, a petició d'un oient, que em va dir...
Sí.
No parlen mai de que sí, els emprenedors, molt bé, van per lliure i tal, però moltes vegades treballen per l'empresa pública. És veritat que presentar-se amb un... per projectes, no? Uh-huh. Surten doncs, ofertes, licitacions, subhastes, no sé, digue-li com vulguis, no? I l'emprenedor ha de concursar, optar a concurs per treballar en un projecte, i el que fa és destapar totes les cartes allí i després pot ser que aquell concurs sigui per ell i pot ser que no.
Bé, és que jo primer faria una referència cinematogràfica.
Farem una reflexió.
Una reflexió,
el
referència cinematogràfica d'alt nivell, que és Karate Kid 2. Mejor manera d'esquivar golpe no estar ahí.
Sí, bona. Sí.
I és que realment normalment tens totes les de perdre, gairebé sempre. Perquè és el que tu
perquè
dius.
Guanya un només, guanya tots un. Els altres perden.
Sí, i que normalment el que guanya ja està bastant decidit d'abans. Molt abans de presentar-te, normalment quan et demanen un concurs, yeah. I ho sé per experiència, és, escolta, què necessitem? Necessitem a 5 persones que vinguin al concurs. Qui guanyarà? Guanyarà tal persona. I normalment no és tal persona, sinó està l'empresa amb unes certes referències i uns certs contactes.
Uh-huh.
I el que sempre busquen, doncs, és el que seria relleno. Buscar, a veure, per no dir que només en tenien un pressupost, doncs demanen 3 o 4
sempre
pressupostos.
Sempre és així, podem pensar que a vegades no, no, Àlex?
Podem pensar que a vegades no, i segur que hi ha bastantes excepcions. Jo et diré que potser el 80% de les vegades que m'he trobat fins ara doncs anava per aquí la cosa.
Uh-huh.
I sempre ens demanaven els, doncs els freelancers, els autònoms a pressupost, sabent que ja directament els donarien a una gran empresa, que nosaltres hem treballat bastant a nivell d'agència, i sempre els donaven a la gran agència. Però queda molt bé el demanar-li als autònoms, als freelancers, a un grup de professionals, de dir, escolta, doncs mira, així tenim un punt de vista diferent, alternatiu, amb propostes que normalment són millors. Sí, però a l'hora de la veritat, pensem que moltes d'aquestes empreses no s'estan gastant els seus diners. Estem parlant d'institucions, de parapúbliques... El seu interès no és de dir, escolta, jo em vull gastar uns diners per obtenir un producte que sigui molt bo. No, realment el seu objectiu normalment és jo em gastaré uns diners per cobrir-me les esquenes per si algú va malament. De tal manera que si jo en un concurs contracto a IBM, contracto a una gran consultora, Pricewaterhouse, contracto algú així, jo estic cobert. Escolta, jo he contractat el millor, a mi no em podeu dir res. Jo he pres la millor decisió possible. Encara que no fos el millor pressupost ni de broma. Nosaltres aquí a Andorra, i et dic ara, hem vist pressupostos que eren autèntics disbarats. Amb preus que treballant amb gent autònoma realment molt més bona i amb productes molt millors i s'haguessin estalviat un 50% del pressupost. Jo he treballat amb gent de concurs i em diuen no, directament el més car i el més barat o els descartem d'entrada. I això tampoc és un criteri. Per tant, els criteris, poques vegades he vist criteris qualitatius i el que he vist és molt criteri polític. De decidir, clar, que si li donen a aquesta persona després tindrem no sé què i tindré bon rotllo amb aquest... Per tant, clar, presentar-me a concursos, potser ho he fet alguna vegada, sí, i he sortit malament. Poden passar moltes coses, des del que tu dius, vull dir, et robin l'idea directament.
Uh-huh.
Sobretot quan són propostes creatives, tu presentes la teva proposta creativa, et diuen que no, i 3 minuts després surten amb exactament la teva proposta, però que l'han fet ells directament.
Això ha passat? Això passa?
Això passa. Això passa i passa bastant. De fet, tristament, passa bastant. A més, la idea original, però mal feta, lògicament, perquè, clar, una cosa és tenir una idea i l'altra és executar-la.
Ui, mira, jo tenia un company de feina quan feia televisió que em deia Mira, tenir bones idees és gratis i les té tothom, eh?
Correcte.
I des de l'altre costat de la cera i veient en perspectiva l'edifici, escolta, les idees són boníssimes i però una altra cosa és aplicar-les, no? Això.
Clar, per això justament en les bases dels concursos ja et diuen que expliquis com les aplicaràs.
Aquí volia jo arribar, eh? Perquè m'has plantat un panorama una mica així destructiu, no? Que està tot donat i tal. Però posem-nos en el supòsit de que sí, que realment estàs optant a concurs, eh? I que realment vas amb igualtat de condicions. Una de les coses que pots demanar és, per exemple, saber contra qui concurses.
Podries...
Està mal fet? Això és correcte? És incorrecte? Incompleix alguna norma?
No hauria d'incomplir cap norma, realment. Hauria de ser correcte. Saber qui més està jugant. I l'altra cosa que jo demanaria sempre... Bueno, de fet, vull dir, jo com a professional ho faig sempre. I nosaltres cobrem els nostres pressupostos. Jo quan faig un pressupost el cobro. Directament et poso un preu per dir, escolta, necessito un pressupost per fer un projecte. Perfecte. Doncs ja li dic, el pressupost et costarà tants diners. Una vegada hagi acabat el pressupost, ho pots fer amb mi, ho pots fer amb qui vulguis, però el pressupost per mi és feina, perquè vol dir que jo m'estaré 2-3 dies preparant aquell pressupost. No puc pressupostar una cosa si no la tinc totalment ben definida. Per tant, per mi un pressupost vol dir definir el projecte de dalt a baix. Si hi ha creativitat, explicar què es farà i com es farà.
Uh-huh.
És tot una feina de planificació que s'ha de cobrar.
No, creativitat n'hi ha sempre, encara que estiguis oferint una obra pública.
Correcte.
O sigui, fer el projecte hi ha un procés creatiu, és el teu procés creatiu, no?
Clar, i però normalment dintre d'aquest procés
sí
creatiu
que és veritat que
hi ha una definició
sí,
de què et costarà cada cosa, dels materials que utilitzaràs, per què costa, farà servir aquest i no l'altre. Normalment adjuntes mapes, en aquest cas que em comentaves. Sempre hi ha una feina que és llarga i tediosa. I tu, una vegada ho has fet, és com si tu anessis al restaurant, el cuiner prepara el plat, i una vegada et porta el plat, dius, escolta, no, saps què? No em convenç, no te'l pago. Escolta, però és que la feina l'he feta. Tu m'has demanat un plat de pollastre amb allioli, jo t'he portat un pollastre amb allioli. Ja, però no és exactament el que volia. Això, i que no ho pots fer, no pots demanar 5 plats i dir, no me'n quedo cap.
Ah, no era el que jo esperava.
No era el que jo esperava. Clar, tu estàs demanant una feina perquè, normalment, si demanes una feina és perquè tu no saps fer-la. I estàs demanant consell.
Clar, això és una gran veritat. Si tu estàs demanant una feina, o perquè no la saps fer o perquè no la pots fer.
No la pots fer, exacte, perquè no tens els recursos per fer-ho. Per tant, tu estàs anant a persones, normalment, en el cas d'autònoms, per exemple, de petites empreses, de pimes, amb uns recursos molt més limitats que els teus, i no només això, sinó que, a més, els fas treballar per tu de forma gratuïta, perquè, clar, ja no només és l'elaboració de tot el pressupost i de totes les... complint amb les bases del concurs, sinó que és, a més, perdre temps en reunions, anar on hagis d'anar, ja et dic, només per complir amb algunes de les especificitats dels concursos. Aquí a Andorra hi ha alguna para pública que et demana que facis un ingrés per presentar el teu pressupost a concurs. Això vol dir que tu has de pagar per poder anar a concurs.
Que és com una mena de...
És un dipòsit.
Un dipòsit.
Sí. Per què algú ha de fer un dipòsit quan justament ets tu que el vols contractar? I ja d'entrada, per mi és començar molt malament, perquè m'estàs dient, escolta, jo et vull contractar, però primer paga'm tu a mi. I jo et guardo els diners i ja te'ls tornaré, no et preocupis, que ja te'ls tornaré.
Però, Àlex, molta gent, o emprenedors, empreses que estan començant, han de passar, no?, per aquests sedars, perquè el que volen és treballar.
El que volen és treballar, però és que justament el que faran amb això i el que he vist moltes vegades és molta pèrdua de temps. Molta pèrdua de temps i amb poca experiència. I normalment la gent que ja contracta ja sap el que hi ha. Ja sap la gent que és bona o no. Treballar gratis, jo no ho recomano mai a ningú. I això és treballar gratis.
Perquè és pa per avui i gana per demà?
Totalment. Perquè tu pots anar presentant pressupostos i no vol dir que tard o d'hora te n'acceptaran algun.
És com rebentar preus
sí.
En els sectors.
Sí, 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 però estàs treballant per l'altra persona, fent creativitat. Vulguis que no, encara que no acceptin el teu projecte, alguna de les idees que tu hagis presentat els hi poden agradar. I les poden aplicar a altres projectes. O poden agafar aquest coneixement que tu els estàs donant i integrar-lo dintre de l'empresa. Oh, mira això que ens està proposant, molt creatiu, molt bé, m'agrada. No ho farem amb aquest ni de broma, no? Perquè és petit, perquè era un dels pressuposts de relleno. Mai saps, a més, els preus, mai saps realment el criteri que prenen, perquè una vegada prenen una decisió, no es prenen la molèstia de venir-te a explicar per què.
És a dir, tampoc hem de... Hi ha una, també una labor psicològica, no?, de quan et presentes en un concurs, Àlex, de no sentir-te tampoc ni fracassat, ni molt menys, no?, perquè a vegades les variables són...
Totalment, és que no les
són
controles.
Imprevisibles, no les controles.
Però què dic, ja que jo perdo el temps fent aquest pressupost per tu, almenys perd el temps explicant-me com el podria millorar.
Una manera de no perdre, clar, una manera de no perdre totes les plomes, per exemple, seria tipificar el cost del pressupost. Aquesta seria una. Sapiguer contra què jugues i contra qui concurses, aquesta seria una altra. I si així tot t'hi poses, no perdre les plomes del que ha estat la teva creativitat, com ho fas?
Això és que depèn de tu, però la mateixa força interna que et fa dir escolta, jo aquest pressupost el cobraré, és la mateixa força interna que després una vegada no te l'accepten, no perds les plomes, com tu dius. És confiança en tu mateix, és, escolta, jo sóc bo amb la meva feina, per tant la valoro, per tant la cobro. Nosaltres...
És a dir, que va una mica implícit en concursar, no?
Exacte. Però per això nosaltres normalment no entrem mai a concursos, perquè trobem la majoria de vegades una pèrdua de temps.
Però estaràs amb mi,
ja
Àlex,
ve la gent
que
a demanar
sí,
la feina.
Estaràs amb mi, Àlex, que hi ha empreses que sí han de concursar.
Evidentment, sí, sí, sí.
I òbviament
fer,
ho necessiten.
Sí.
Ens trobem, per exemple, molt en el sector creatiu, no? Dissenyadors gràfics, que concursen per logos.
Ja. Yeah.
Això és fer la feina, i després te la paguen o no?
Sí, i malament, i tard.
Sí.
I a més, et posa molts problemes. I normalment, amb aquest tipus de concursos, sobretot amb les parts creatives, encara que guanyis el concurs, després t'ho canvien tot. Després resulta... Hi ha les bases reals i les bases que t'entreguen. Les bases reals... A mi m'han demanat 1.000 vegades pressupostos i jo he enviat pressupost molt detallat del que anàvem a fer... I una vegada han acceptat el pressupost, de cop han sortit gallines per tot arreu. No, i a més has de fer això. Home, això ja estava, això és normal, això està tot arreu.
Uh-huh.
Cos d'aquestes
que no. Quan un entrega un pressupost, doncs, ha de tenir la seguretat de que no se li escapa res i que el que no depèn d'ell sí ha de quedar tipificat en el pressupost. Tot el que no està aquí reflexat...
Els duen, doncs. Nosaltres normalment en un pressupost posem el que farem i el que no farem. Jo sempre poso, faré això,
és una opció,
i no, Àlex? I no faré això.
Amb un pressupost, l'opció és, això no està dins de la meva responsabilitat, així jo
exacte.
No correré amb aquesta...
Que no vol dir que no ho faré, vol dir que s'ha de replantejar el pressupost en cas de que alguna d'aquestes coses realment al final les vulguis.
És a dir, que de fer un pressupost un ha d'aprendre.
Sí. No, és un art. És un art per poder explicar-li al client realment transmetre el que tu
I
vols fer.
I per saber-ne has d'haver perdut moltes plomes, entenc, no?
Sí,
però
sí,
tornem
sí.
Al mateix, al marge d'error sempre...
Però és molt diferent quan et paguen per perdre aquestes plomes que
sí.
Quan ho fas per perdre el temps. Jo també entenc, hi ha molt tipus d'empreses diferents, hi ha edats diferents, hi ha gent que sí que ens ha proposat a nosaltres, no, jo t'ho faig i si t'agrada m'ho pagues i si no, no. I nosaltres normalment aquí no juguem, nosaltres quan demanem una feina intentem pagar-la sempre.
Clar.
És perquè no és just.
Sí, bàsicament és... no és de rebut, no?
No és de rebut perquè nosaltres hem estat en aquesta banda. I treballant en institucions, la veritat és que sempre hem tingut molts problemes. I hem treballat molt en institucions, moltíssim. Més de que ens agradaria. Però el que hem trobat és una falta absoluta de respecte cap a la persona individual.
Que a vegades les institucions és més per desconeixença, no?, del sector que una altra. A vegades és que no és ni premeditant, no?, el que
tu
perdis plomes.
Realment...
Ells tenen unes necessitats, tu tens unes altres, i allí entres, no?, en conjunció.
Sí, però nosaltres el que ens hem trobat molt és el que realment no... Les persones que estan allà no es preocupen en absolut per nosaltres. O sigui, nosaltres, per exemple, posem una factura. Primer que cobrarem a 60 dies o 90, depèn de qui sigui d'institució. D'entrada, que ja saps que no cobraràs a temps una vegada s'hagi acabat la feina, sinó molt més tard. I l'altre és que a vegades s'obliden de pagar. Ells pensen, no, clar, si jo, per exemple, contracto Accenture, en lloc de pagar-li el dia 30, li pago el 15 del mes que ve, no passa res. Però quan estem parlant d'autònoms, que portes 3 mesos treballant en un projecte, vol dir 3 mesos sense cobrar, més el mes que trigues en cobrar, clar... Sí que et ve d'aquí, sí que et ve de cobrar el dia 30 o cobrar el dia 15.
El pressupost ha de reflectir, en aquest pressupost que donarem, s'ha de reflectir el que val la idea i el que val l'aplicació de la feina?
Sí. Clar, nosaltres normalment en un pressupost cobrem el pressupost perquè és la idea en si. I no és la idea, és la implementació. És a dir, estic totalment d'acord amb que idees n'hi ha moltíssimes i tothom en té moltes.
Tant.
Nosaltres en un pressupost reflectim el com portarem aquesta idea a la realitat. Com farem que això sigui un èxit i funcioni. I ho posem amb molt de detall, per això volem cobrar. I després posem, al final de tot, què costarà que nosaltres portem a terme
l'aplicació
d'aquesta idea. I posem...
És el correcte?
Per mi sí, perquè després el client pot decidir si vol fer l'aplicació amb tu o potser l'aplicació diu, escolta, doncs mira, som molt bons amb temes d'idees, però per l'aplicació jo m'aniré amb un altre programador o m'aniré amb un altre dissenyador o m'aniré amb una altra persona...
Un altre constructor o amb un altre...
Amb el que sigui. I tu aquí estàs sent molt transparent de dir, escolta, jo sóc bo amb això, jo t'ho cobro. Si tu després vols fer amb mi, perfecte. Un normal és que t'acabin contractant a tu, perquè si els hi ha agradat la idea, pensen que realment seràs bo portant-la...
I, de fet, en el pressupost global, el que es descarta d'haver-te comprat el pressupost, no? Després, l'empresa que ha donat l'oferta de concurs, si t'agafa tu, ja ho recuperarà, no?
Evidentment. I sí, perquè realment forma part del pressupost global.
No sé si ho he formulat bé, no?
T'he entès. Realment el que fem és dividir el pressupost en dos pandes.
Exactament.
Que és planificació i execució. Normalment tothom envia amb un pressupost les dues coses juntes, planificació i execució.
Uh-huh. Perquè després normalment... no ho pots tornar a cobrar.
Exacte, però quan fas un concurs, en el cas que et donguin el concurs, tota aquesta planificació tu ja l'has inclòs en el pressupost del concurs. Per tant, l'estàs cobrant. Nosaltres ens assegurem sempre de cobrar-la.
Això no és aplicable, aquesta fórmula que tu m'estàs parlant, no és aplicable en et demano un projecte de tu a tu sense que vagi a concurs, no?
També.
És aplicable?
Sí, nosaltres ho fem sempre. Pressupost, a veure, si estem parlant de coses molt senzilles,
que ajustem,
fem cada dia, evidentment ja les tenim preparades, jo sé que trigaré 20 minuts en preparar un pressupost, evidentment no li cobraré. Si és una feina molt complexa, que sé que trigaré 2 dies en preparar-ho, doncs sí que li cobrem. I nosaltres som molt estrictes en cobrem abans i després posar fites. Posar dates i fites. Aquí t'entregarem tal part del projecte. Farem un punt de control. I aquí t'enviarem una factura i cobrarem aquesta part del projecte. Aquí, un altre punt. No és allò de treballarem per tu...
Anirem a cobrar per fases i a mesura que anem treballant nosaltres
anirem
cobrant.
I normalment fas, depèn de com sigui, entre un 30 i 40% a l'inici del projecte. Perquè, clar, penses, no, això no ho cobraré ara, realment. Jo t'enviaré la factura.
Quan ho hagi fet.
No, la factura te l'envio a l'inici del projecte, però tu me la pagaràs quan me la paguis. Tornem que estem parlant de concursos i d'institucions, que a l'hora de pagar els hi costa molt.
És a dir, que es tracta de fer un win-win, que tothom guanyi.
Clar, evidentment, sempre. L'avantatge de treballar per fases és que en qualsevol moment, depèn de com pots parar, si no estàs content amb la relació, la pots parar i no t'has d'esperar al final, que ja res ha anat bé, que et passen una factura de 1.000 coses que no t'han fet o que tot ha canviat. D'aquesta manera, nosaltres, planificació, fem la primera frase, construïm una base del que volem fer, ensenyem aquesta base. Quan tens aquesta base, moltes vegades el projecte canvia.
Absolutament.
Perquè el client el veu i el diu, doncs mira, em pensava que volia això i no vull això. Això no és el que vull.
I tu tens també el poder de reaccionar i pivotar, no? Allò que havíem dit
allò
moltes
que
vegades,
de pivotar.
De pivotar cap a un altre projecte i inclús fer-ho en dues direccions, no? En dues parts, doncs poden agafar un camí més correcte.
I no t'enganxes els dits. I a vegades el client tampoc, perquè a vegades el client es pensa que vol una cosa molt complicada.
Clar, també es pot enganxar els dits.
Clar,
no?
Però és que es pensa que vol una cosa molt complicada, costa 100.000 euros, i quan construeixes la primera base en 20.000 et diu, escolta, això amb no sé què i no sé quantos ja en tinc prou. I això posem 40.000 euros i ja ho tenim arreglat.
Doncs avui hem parlat de com perdre les mínimes plomes possibles. El que algun dia haurem de preguntar-li a l'Àlex és com no enganxar-se els dits, no, amb aquests pressupostos, si realment el fem bé. Moltíssimes gràcies, Àlex, i benvingut un altre cop aquest 2015. Fins a la propera.
Gràcies.